De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Molt bona tarda, és dimecres 26 d'octubre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca un programa de la ràdio en català en el que cap dels seus integrants tampoc s'hi troba. Joana Masdeu, La Caravana.
Espera, treu això, José, treu això.
Judit Casellas, cap de política dels serveis informatius d'aquesta casa. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Joana Masdeu. Qui és i què ha passat?
Doncs ha aparegut un perfil de Twitter amb el nom de Joana Masdeu que es presentava com a periodista i defensava l'actuació del ja exvicepresident de Junts, Francesc de Dalmases. Ho feia amb un fil de Twitter que explicava que en el món de la política és habitual que hi hagi discussions i que ella mateixa n'havia rebut per part de membres de la direcció de Junts que avui en dia defensen la dimissió de Dalmases per als fets. Què ha passat? Que des del Parlament no tenen constància que aquesta periodista hagi treballat al Parlament.
Bravo.
I just després de saber-se això, la suposada periodista ha esborrat el seu compte de Twitter. Per tant, si ara la busqueu, ja només se'n veu el nom, però no es pot veure cap dels tuits que ha fet.
Ah, mira, sota la taula, aviam si hi era aquí avui als estudis de ràdio, està el Joana Masdeu, però tampoc hi és.
Tampoc hi és.
En busca i captura, eh?
En busca i captura. Per qui estava seguida, Jaume Masdeu? Estava seguida per persones de Junts a fins a Borràs, com Jaume Alonso Cuevillas i Aurora Madaula, i fins i tot també per l'excap de premsa de Laura Borràs, Pep Elias. Aquests eren alguns dels seguidors de Jaume Masdeu.
Però és que de Joana Masdeu, eh?
No acaba aquí la polèmica.
No acaba aquí.
Perquè aquest perfil també ha atacat Albert Batet, que actualment és president del grup parlamentari, i també ha atacat a l'exsecretari general de Junts, Jordi Sánchez. Què ha dit sobre ells? Doncs la Joana deia que Sánchez havia amenaçat i que Batet havia coaccionat a membres del partit.
Déu-n'hi-do.
De fet, el mateix Sánchez ja ha qualificat aquest compte de fals, i ha tornat, perquè ens entenguem, i ha dit que s'ha creat amb l'únic objectiu de difamar. La qüestió de tot plegat és qui hi ha al darrere del compte
de Joana Masdeu.
De Joana Masdeu.
Ho descobrirem. Intentarem descobrir-ho.
Intentarem
descobrir-ho, si més no. Gràcies, Judit.
Fins ara.
Aneu buscant, aviam qui troba primer a Joana Masdeu. Ara, si encetem programa, i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
3 minuts que passen de les 3 de la tarda i ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Avui parlarem del que a hores d'ara és considerat com el millor vi català per la Guia de Vins de Catalunya. Sabeu quin pot ser? Doncs aneu-hi pensant, que en aquestes i altres notícies us les explico en uns minuts a la caravana de la caravana.
I quina serà la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui us porto el mètode infal·lible del professor Andrew Weil de la Universitat de Harvard, a la revista Men's Health, per poder dormir en pocs minuts, si tenim insomni. Per això us preguntarem, què feu quan no podeu dormir?
És dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Doncs avui obrirem el capó per parlar d'energies renovables arran d'un nou invent d'una empresa d'Àvila. Molins de vent generadors d'energia, però sense aspes. A tot plegat, ens preguntarem quin moment viuen les energies renovables. El professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Carles Riba, serà l'encarregat avui de donar-nos la resposta.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa.
Ella mateixa es defineix com música abans que res i després pianista i compositora. Avui pujarà a la caravana Laura Andrés, amb qui parlarem de música i també del seu darrer àlbum, Kintsugi, i del món musical dels talent shows.
I a partir de 4:45 de la tarda, Nina,
arriba l'hora de parlar de coses quotidianes amb David Balaguer. Quin encàrrec li haurà posat avui a l'Olma Giró?
I a la darrera hora de programa arriba la caravana El temps de llegir i d'anar al bar.
Àlex Susana ens presentarà el seu darrer dietari, publicat per Proa, El món en suspens, i acabarem el programa anant cap al bar per parlar amb Pau Martínez, propietari del Rei de la Màgia, la botiga de màgia més antiga del món i on la setmana passada hi va estar un dels millors actors de Hollywood, Leonardo DiCaprio.
Tot això i encara més a La Caravana, un programa sobre rodes. I comencem, com sempre, el programa amb les cosetes de l'Andreu. Andreu, aquí has estalquejat avui.
A veure, com sempre, ja sabeu que no disposo de temps físic ni material per analitzar més de 500 fotografies. Llavors, la Laura Andrés, que és la persona que he decidit estalquejar, en té 800.
Déu-n'hi-do.
He de dir primer que crec que és la primera convidada que m'ha donat tant de gust veure uns números d'un comptador de seguidors. Per exemple, 800 fotografies, un nom rodoníssim, 55,5.000 seguidors. També m'ha encantat. O sigui, són números molt macos. Però anem al gra, perquè, mireu, només tinc una cosa a comentar sobre el seu perfil d'Instagram i bastant a gust em quedaré, he de dir. Quins looks, quins vestits i quines posicions té la noia? De veritat, ja sé que es diu que els pianistes sempre estan rectes i tot això, però em sorprèn doncs la fragilitat i a la vegada la fortalesa que desprenen les seves fotografies en les seves posicions i també en els seus looks. He de dir, però, a la seva contra, que, com ja sabeu, a mi no m'agraden els Instagrams així desordenats, que al principi es veuen molt ordenats, òbviament, però, clar, aquí no podem presumir tampoc, perquè el meu Instagram no és, diguéssim, que sigui molt ordenat. En fi, que es nota que a l'època d'Operació Triunfo no tenia massa temps per les xarxes socials perquè hi ha un desgavell de fotografies que em posen bastant nerviós. Òbviament, no puc passar per alt, que és gran amiga de la Beth Rodergas, que molts la coneixereu pel Tamasso de Dime. Però, clar, també, i com ja escoltarem després, sent professora d'Operació Triunfo, no la puc no aprovar, així que aprovadíssima.
Coneguem també el teu toc, Andreu.
En aquest programa hem estat parlant molt de les esferes de la privacitat de cadascú, no?
Sí.
Bé, doncs aquest va bastant relacionat amb això, i és que, i també tinc una discordància dins el meu cervell, he de dir, no puc pixar amb ningú al costat. Però què passa? No, és veritat, és un problema, eh?
M'agrada molt el verb miccionar, Andreu.
Miccionar, també. Sí, és veritat, és maco.
Sí.
Però he de dir, per què deia això de la discordància dins del meu cervell? Doncs bàsicament perquè hi ha lavabos que no puc tancar la porta.
El de la ràdio.
Exactament, sí.
Com el de la ràdio?
Sí, sí, no hi ha dies que vas a miccionar i et trobes la porta oberta del lavabo d'homes. I és Andreu González.
Exactament.
Ai, però per què no la pots tancar? Només tu?
No ho sé.
Vull dir, tu, Joan, la pots tancar, aquella porta?
Sí, evidentment.
Doncs, Andreu, no ho sé.
Però que hi ha gent que té...
No és que no pugui, per força, és que no pot ell mentalment.
Sí. Val. No ho entenia,
Només ho entès la Núria, això.
No,
clar, perquè m'ho trobo cada...
Estic espès, no.
Sí, està espès sempre. Andreu González sempre està espès. Jo ho diu la gent que no tanca la porta quan va al bany, però tu a qui ho dies, Andreu?
Doncs crec que no ho havia dit mai i potser és una mica egocèntric el que diré ara, però odio la gent que ho té tan fàcil d'anar-se'n 2-3 mesos a viure en un altre país sense treballar.
Ah, mira, clar.
Potser perquè els hi tinc enveja, podria ser. Després, juntament amb ells, també estan els que diuen si vols pots fer-ho. Mireu, nois, la vida no és tan fàcil.
Què et fa feliç?
Us en recordeu d'aquella noia que vaig entrevistar en un festival, la noia argentina?
Sí. Correcte.
Doncs avui al matí m'he despertat amb un vídeo al seu perfil de l'Instagram amb un estadi ple a rebossar aplaudint-la. I és que la veritat em fa molt feliç veure com la gent aconsegueix els seus objectius i els gaudeix.
No, és que la gent després de passar per Radio Estel triomfa, eh? Això és així, això és un fet contrastat.
Totalment.
He dit contrastat.
Però tothom t'ha entès, i exacte, molt bé.
Exacte. El propòsit.
Ahir no em vaig quedar adormit veient una sèrie. De fet, vaig començar una minissèrie que em va ben enganxar. I referint-me a aquesta nova sèrie...
Quina era?
Ara t'ho dic un moment.
Ah, val.
Referint-me a aquesta nova sèrie que he començat, el propòsit és deixar de veure romanticades i pel·lícules d'amor. Tot i que he de dir que ara em costarà bastant perquè ve el Nadal i ja sabeu que és època de pel·lis romàntiques.
Espera't, home, que els panellets encara.
Sí, bé, però quan ja acaben els panellets, ja comencen les plataformes digitals a posar només pel·lícules d'amor.
És veritat, és veritat.
Quina era la sèrie que estava mirant?
Quina?
Es diu Des de Zero. La recomano molt, sí. Que és romàntica, també.
Netflix?
Sí, Netflix, efectivament.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a La Caravana.
10 minuts que passen de les 3 de la tarda. Hora de saber aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, què ens portes avui?
A veure, doncs avui en aquesta cara B de l'actualitat us vull explicar una història d'aquelles que dius ens hem carregat bastant la humanitat.
Ui.
Val? No queden gaires bones persones.
Que bèstia.
Sí, meva, estic una miqueta hater avui.
Val?
Sí. Bé, us explico, la història és totalment real, eh? El cas és que a finals de setembre un invident va pagar per error 930 euros en un bar de Petrer, que és Alacant, i l'amo d'aquest bar es va negar a tornar-li els diners.
Home.
Ja només dit això, no valdria ni continuar indignant.
Exacte.
Com us deia, va passar a finals de setembre, però és ara quan ha sortit a la llum, no? Després que l'home, en el moment de fer un bizum de 9,30 euros i no afegir la coma, doncs hagi denunciat el propietari del bar a la Policia Nacional.
Clar.
Cosa evident. D'aquesta manera, mentre que el client denuncia que quan va tornar dies més tard al recinte, el propietari es va negar a pagar-li, l'hostaler assegura que no es va donar compte de l'error. Carai, no et sé. Paguen per un cafè 930 euros, i, bueno, un cafè i un entrepà.
Que fort.
No, és que el preu puja molt últimament.
Sí, exacte.
És la inflació.
I fins i tot va dir que el client ho va comunicar i que, clar, no ha tingut temps per pagar abans de la denúncia. Des del setembre a finals de setembre no ha tingut temps. És que la gent últimament va molt estressada.
Clar.
De fet, hem pogut llegir que en una entrevista a Ràdio Alacant el propietari del bar ha al·legat que quan l'home invident va anar a fer la reclamació, ell tenia els comptes bloquejats des del dia anterior i va admetre que ja no disposava d'aquests diners perquè els va utilitzar per pagar un deute. Quina casualitat! Quantes coses li van passar! I per si fos poc, també assegura que mai s'ha negat a tornar-li els diners i que encara conserva el justificant. I com és evident, doncs, el cas ha arribat fins als jutjats d'Elda, on els dos implicats estan citats l'11 de novembre, és d'aquí poquet, així que ja us explicaré com acaba el desenllaç d'aquesta història.
Més cosetes, va, Núria.
Avui també us parlo del millor vi català. Un dia em vau dir que us agradava molt el vi, que sí?
Sí.
Teniu idea
no,
de quin... No? Bueno,
no, és però
la pots comentar igual.
Sí, exacte.
Jo espero que sigui... No vas a dir, teniu idea de quin és, oi?
Sí.
Ui. Jo espero que sigui un Montsant. Ja ho sabeu, que jo sempre promocionaré denominació d'origen Montsant. Uh-huh. M'agraden molt.
Els hi podríem proposar, eh? Alguna coseta?
Doncs sí. Us explico. En aquest cas ha estat la 15a edició de la Guia de Vins de Catalunya, la que ha proclamat el vi Turó d'en Mota 2008 de Recaredo com el millor vi de l'edició 2023. Us heu enterat de quin és, no?
Més no, però felicitats.
No.
Mira. Bueno, sempre el podem buscar, eh? De fet, mireu si n'arriba a ser de bo, que aquest mateix vi ha estat escollit també alhora com el millor vi escumós i el millor vi de Charelo, que són aquests vins, vins blancs frescos de curtes criances. Tot un màster, eh, aquí. I ha estat escollit a la festa de presentació del 15 aniversari de la Guia, on, atenció, 80 cellers de tot el territori català han ofert tastos de les seves referències puntuades per sobre dels 9,5 punts del total dels 1.174 vins tastats a cegues, és a dir, hi havia molt de vi allà, eh? I tot això també cal que sapigueu que la cerimònia de lliurament de premis de la Guia s'ha celebrat a la sala Agura de l'hotel World Trade Center de Barcelona, és a dir, aquí a casa nostra, amb el lliurament dels premis als millors vins 2023 en un acte presentat pels mateixos creadors i autors de la Guia, que són Sílvia Naranjo i Jordi Alcubé. I ja per acabar, dir-vos que al llarg de l'esdeveniment els assistents a la festa de la Guia han tingut la possibilitat, molta atenció, de tastar més de 400 referències dels 80 cellers que hi participen. Dit això, l'única pregunta que em ve al cap després d'explicar-vos la notícia és què hem de fer per ser assistents d'aquesta festa de la Guia.
Està bé, eh?
Perquè, clar...
A mi no em cal, ja ho he dit.
Viva el vino!
Olé!
Ui!
M'agrada molt, això. Anem a la notícia musical del dia.
Sí, avui ens la porta l'artista britànica Adele. So I és que ahir la tarda, i a través del seu compte de Twitter, la cantant va anunciar que el videoclip de la cançó I Drink Wine, mira quina relació
veus?
Fet, eh? Una cançó que, per cert, està inclosa en el seu quart àlbum, es farà oficial avui aproximadament a les 6 de la tarda. Un videoclip que cal dir és molt esperat pels seus seguidors i que, tot i encara no està publicat, hem de dir que té un llistó molt alt, no? Si tenim en compte que, per exemple, el videoclip del tema Easy on Me, segurament la majoria d'aquí o tots l'hem escoltat, que també està inclòs al quart disc de l'artista, doncs va aconseguir gairebé 350 milions de reproduccions només al YouTube.
Déu-n'hi-do.
Que es diu aviat, eh?
Sí, sí.
D'aquesta manera estarem molt atents a les 6 de la tarda. Mira, ens va perfecte. Escoltem la caravana tota la tarda i a les 6
tenim
un moment per escoltar el videoclip i demà, si voleu, doncs el comentem. You better believe for you I've cried high tides, 'cause I want you.
Caravana, amb Joan Trias.
No?
Sí.
Nina Agustí, reportera intrèpida.
Reportera intrèpida.
Has tornat a sortir... Se'm fa molt llarg, això.
He tornat a sortir als carrers. Bona
del
tarda, Joan.
Barri de...
Saps?
Bona tarda, de nou.
Visa denegada. Que dolent, José. M'està posant... Tira. Què?
Dic que has tornat a sortir als carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar avui què.
Sí, avui, però, abans de dir-te el què, et sí? porto un truc per dormir, Joan.
Ah?
Com ho veus?
Mira que si m'adormo ara.
No t'adormis, eh?
Val.
Intentarem no adormir-nos, val? Va. He vist el següent titular. Atenció. El truc d'un professor de Harvard per adormir-se en qüestió de segons. Senyor, sisplau, no s'adormi. Senyor José, ja se m'està dormint el tècnic. Andrew Weil, que no sé si pronuncio bé el... És el Joan? Joan, ho has fet tu, això? Però tu no l'ho fes? Semblava un efecte de... Uau, ha estat molt bé, oi que sí, José? Pots gravar-lo?
No. Va,
el
titular.
Perdó. Vinga, va. Sí, el truc d'un professor de Harvard, val, que en qüestió és Andrew Weil, que espero pronunciar bé el seu cognom,
sí.
explica en una revista estatunidenca que per mantenir... per adormir-se ràpid, cal mantenir una respiració relaxant i estar concentrat. Això és la clau, val, per agafar el son. Cosa que no és estranya, no? Fins aquí tot és normal.
Estaria bé estar relaxat per començar
Clar.
A dormir.
Moltes vegades haurem sentit que respirar profundament ens serveix per connectar amb el nostre cos i per relaxar-nos, i
sí.
això de retruc anirà lligat a poder-se dormir abans, d'acord? El vell truc de comptar ovelles.
Home, clàssic.
Algú li serveix, però no tothom li funciona, eh? En el cas que no, si necessiteu un altre consell per ajudar-vos a dormir, potser aquest del professor Andrew Weil us pot servir. Ara us l'explico, eh? Ai, quins nervis per saber-lo, tots apuntant. Agafeu llapis i paper, sí? I apuntarem, d'acord? Perquè hi ha molts passos, t'aviso, eh, Joan?
Val, som-hi. Primer pas.
El primer pas, posar la punta de la llengua al paladar. La punta de la llengua al paladar.
Perfecte.
Va, a tocar de les dents superiors, sí? Està a prop.
Val. Com costa menys parlar.
Veus que és una mica estrany? Jo
sí.
ja t'ho deia que era una mica estrany. Es veu que això farà que quan respiris la sensació s'estengui per tot el múscul
sí.
i et sigui molt més fàcil concentrar-te.
Val.
D'acord?
Pas dos.
Sí. Una vegada això, pas dos. Exhala per la boca mantenint la llengua al paladar. Molt bé. Veureu que sembla com si xiuléssim una miqueta, eh? Bueno, una mica... Se suposa que és com xiular... Bueno, sí. Deixem-ho estar. Passem al pas 3.
A mi no em xiula, això, eh?
No et xiula, però vaja, crec que ho estàs fent bé.
Va.
A continuació, pas 3.
Sí?
Tanquem la boca...
Tanquem la boca...
Val. I inhalem pel nas mentre comptem mentalment fins a 4. Jo et conto 1, 2, 3, 4... Un cop fet, pas 4. Aguantem la respiració comptant fins a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja pots expulsar, perquè el pas 5 és excel·lent per la boca i allarguem l'expulsió de l'aire comptant mentalment fins a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I pas 6, i al final inhalem altra vegada i repetim la seqüència 3 vegades més fins a completar un total de 4 respiracions.
Jo faig 3 vegades això. Perdó, jo faig 3 vegades això.
Sí?
I m'oxigeno tant que crec que m'explota el cap.
Et donarà una hiperventilació.
Sí.
Però... Esperem que no hagin provocat que ningú s'adormi.
No, dormint no. Sí que noto que estic més relaxat, vale?
Estàs més tranquil. Veus?
Sí,
si és que jo no sabia, t'aniria bé.
Sí.
Va, i ara què? Sí. Doncs ara, com sempre, donem pas a la veu del poble.
Ara.
El que ens interessa. Aquest és el consell del nostre expert, Andrew Weil, de
sí.
la Universitat de Harvard. Però volem escoltar què fa la gent del carrer quan no pot dormir. Tenen algun truc per agafar el son?
Fem una pastilla i ja està. Una pastilla. que jo puc dormir, és que jo dormo bé, sí.
Uf, pues mira, has agafat una bona persona perquè a mi em costa moltíssim dormir. Vale. El que faig, bueno, pues intento relaxar-me,
sí?
I a vegades, si no, prenc melatonina, que és natural, perquè així m'agafa la son més ràpid.
No tens cap problema per dormir?
No.
No poder dormir, comer techo, hasta que me duerma.
Jo escolto la ràdio.
Escolta la ràdio?
Tota la nit.
Li serveix?
Sí.
Aguantar-me.
Aguanta quieta i es queda quiet al llit. I aguanta bé.
Jo surto a fer una cigarreta a mitja nit al terrat, a la matinada en aquest cas, sí.
I li funciona?
A vegades sí, a vegades no. Però que segur que no em funciona és quedar-me al llit.
Ostres, bona pregunta. Jo em quedo en el llit i procuro pensar en coses...
O sigui, coses que la tranquil·litzin?
Sí, sí, però vale. Res allò d'aixecar-te, posar la ràdio, posar la tele, no.
Pues no me puedo contestar, porque hasta ahora no tengo muchos problemas de sueño, por lo tanto, nada, descanso, me relajo y nada más.
Llegeixo. I et serveix?
Sí.
Agafo el son.
Donar voltes al llit i... frustrar-me i no poder dormir encara més.
El que faig és mirar Instagram o TikTok.
Jo dormo bastant bé, però quan no puc dormir, doncs em poso com música relaxant o alguna cosa així.
Comer techo, eh?
Comer techo.
M'ha agradat
Has
molt
flipat,
això.
Has flipat, oi? Sí. Jo també he flipat, la veritat.
Sí, 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 sí.
Hi ha gent per tot, eh? Els qui el seu metge, recalquem, el seu metge els ha receptat una pastilla per dormir,
sí,
o un suplement natural per poder dormir, els qui es queden mirant el sostre comiendo techo, i els qui dormen perfectament, que no tengo problemes per a dormir. Doncs tenim una mica de tot. Però a mi em falta una cosa avui, Joan.
Què?
Una cosa, que crec que falta una part de la població que no queda ben representada, d'acord? Els que són com la teva estimada reportera intrèpida, que són les persones que miren les xarxes socials si no poden dormir.
Ah.
S'han amagat avui, Joan.
Sí?
No sortien ni de sota les pedres.
Vaja.
Els que miren el mòbil abans de dormir-se...
Sí?
Va, home, només una persona que ha dit
jo
Instagram o TikTok...
Això.
Veus? Jo sabia. I a què sé dir-te quina xarxa social mires? Twitter? Segur.
Twitter.
Efectivament. Sí, efectivament. Sí. Moltes gràcies. Un punt per la Nina. Sí. Va, seguim. I res, segur que sí, que us vull... Va, ara, espera't, deixa que et presento un home, perquè tu m'has dit, hi ha una dona que escolta la ràdio.
Sí.
Hi ha una dona que escolta
Ràdio
la ràdio.
Estel, segur.
Escolta Ràdio Estel.
Sí.
I jo he dit, pot ser que l'escolti, pot ser que sí, pot ser que no. Però hi ha un altre home que sí que ens escolta molt.
Ep.
I que us el vull presentar, i vull que escolteu el que ens dirà. Som-hi, José.
Ai, ai.
Posa la ràdio.
Sí.
I li serveix.
Tota la mica l'estic escoltant.
I escolta Ràdio Estel?
Sí.
Doncs nosaltres encantats, eh? D'acompanyar-lo quan no pugui dormir.
Jo que estic imaginant, a les 3 del matí,
sí,
no podia dormir. I m'he aixecat, i podia fer el que tio, una ràdio com això,
sí,
petit, i foto la taula de nit, i mira, de vegades dormo i s'ha engegat.
O sigui, que l'acompanya perfectament.
Bueno, l'única companyia és aquesta.
Que Tom estava fent-lo al metge, eh?
Sí. Bé, doncs, era bastant gran, aquest home, però sí, si no s'ha entès gaire, aquest home el que fa és posar la ràdio en el seu transistor petit, que el té a la tauleta de la nit, i l'escolta fins que s'adorm.
Sí.
I és un dels nostres oients. I nosaltres, com ja li he dit amb ell, doncs estem encantats de fer-li companyia a ell.
Una abraçada gegant, en Josep.
I, exacte. De fet, li havia posat un nom, eh?
Sí?
Sí, però...
Com l'hi havies posat?
Ai, és que no me'n recordo, crec que era com algo com...
Senyor Emili?
No sé, algun... sí, un nom així més gran,
més
saps?
Més gran, eh?
Sí, que identifiques com a gran, que tampoc no té sentit, però vaja, sí. I res, doncs que tant a ell com a la resta estem encantats d'acompanyar-vos, que de fet per això fem aquesta feina, acompanyar-vos i fer-vos costat, eh? I per últim, el bonus track d'avui, que si ahir era doble, doncs avui s'ha dividit entre dos, és a dir, que és molt reduït, és a dir, que només dura 6 segons,
val,
i no té res de divertit, però senzillament m'agrada que l'escolteu perquè em toca perseguir i acompanyar moltes persones. De fet, moltes persones parlen de manera com estranya perquè estan caminant, val? Jo estic al costat acompanyant-los amb el micròfon, d'acord? Per tant, si us plau, José, posa'ns el tall.
Tren, eh?
Vale.
No hi prou.
Sí, mira, t'acompanyo.
Vale.
Mira, moltes gràcies.
Ah, ja està?
Sí,
vale.
Ja està. Que vagi bé.
Adéu.
Veus? Ja
Apa.
Està. Ja està.
Dios.
De fet, és que clar, la gent es pensa que és jo ni encuesta, ni ben donada, ni res, eh? Jo només una pregunta i te'n vas, o sigui, un minut.
Res.
I ja està.
Molt poc de la teva vida.
I ja està, molt poc, molt poquet. I ja està. Llavors he acompanyat aquesta dona al tren, he acompanyat una altra a la universitat i una altra al metge. Però vaja, això cada dia va com va. I res, una mica de tot. T'ha agradat els talls d'avui?
Sí, m'ha agradat.
Doncs t'haig de confessar una cosa.
Ai.
Que això, doncs... que m'ha agradat molt fer aquests talls avui.
Sí?
Sí, perquè la gent normalment no explica les seves intimitats i quan els hi preguntes per quan se'n van a dormir, es queden molt sobtats, perquè han de pensar-s'ho molt, saps?
Sí.
I llavors, doncs res, doncs que ja veieu que una reportera intrèpida va darrere de, la, de les persones i buscant de tot. Ara sí, ja hem escoltat la veu del poble.
Val.
I hem de donar pas al nostre expert del dia, que és el doctor Francesc Segarra, psicòleg expert en medicina del son. Molt bona tarda, doctor Segarra.
Hola, molt bona tarda. Què tal?
Què ens pot causar aquest insomni?
Bueno, la veritat és que hi ha moltes causes de l'insomni. També és veritat que hi ha moltíssima gent dormint malament. Moltíssima gent, vull dir que més o menys un 30% de la població general té problemes de son, el qual és una barbaritat. I si haguéssim de simplificar, jo diria que hi ha algunes malalties que poden provocar problemes per dormir, malalties del son, com les cames neguitoses o les apnees o alteracions del ritme circadià, típic sobretot dels adolescents. Però en general, jo diria que la gent que no pot dormir és perquè té un estat de nerviosisme, d'ansietat, un estat depressius, que és el que en el final generen aquest mal dormir, perquè en el fons, si ho pensem bé, en general jo crec que ens ho hem muntat malament i a l'estil de vida que portem la veritat és que no ajuda a dormir bé. Llavors, si després això se'ns complica amb situacions econòmiques complicades o situacions com tipus pandèmies, Covid, problemes familiars, en fi, el còctel ràpidament explota i explota a la nit.
Avui estem parlant amb el doctor Francesc Segarra, psicòleg expert en medicina del son. Doctor Segarra, a mi m'agradaria preguntar-li, ara ens ho deia una mica, em feia una mica una pinzellada de tot plegat. Fa temps que s'està estudiant des del Parlament de Catalunya fer aquella famosa reforma horària que mai s'acaba d'aplicar bé, ni mai s'acaba d'aplicar, vaja. Si tinguéssim un horari a nivell més europeu, per entendre'ns, això ens ajudaria a patir menys insomni?
Diria que sí, sempre i quan ho acompanyéssim amb uns hàbits correctes. És a dir, si nosaltres al final ens organitzem la vida laboral de forma que puguem començar a treballar aviat, perquè hem d'anar ben sincronitzats amb la llum solar. I ens diuen que ens deixen que pleguem la feina a les 5 o a les 6 de la tarda, perquè després de les tardes ens podem organitzar i puguem anar a dormir una miqueta més aviat, efectivament sí. Ara, si resulta que ens admonitzen els horaris laborals, però no fem les coses correctament, i ens anem a dormir igualment a la una de la matinada, i com deia abans la companya, les hores prèvies al son les passem davant d'un mòbil o d'una pantalla, i a més fem exercici físic quan no toca, si és que el fem, i bevem alcohol o cafès quan no toca, o no organitzem la nostra vida de forma adequada, evidentment, els horaris, la racionalització dels horaris no seria suficient. Sí que és veritat que si ho mirem al revés, hi ha un grup de població amb certs problemes de conciliació que al final redunda en menys temps disponible, que el temps que ens fa falta normalment el robem del son, i això també redunda amb un estat d'estrès continuat perquè no arribo a fer totes les coses que he de fer.
Això li anava a preguntar, l'estrès quotidià que ja s'ha instal·lat a la nostra societat com a algo normal, poc hi ajuda.
Clar, és el que dèiem abans. És a dir, tots tenim molt clar que per funcionar bé durant el dia és imprescindible dormir bé. Això ho tenim molt clar. Si no dormim bé, l'endemà no estaré bé. El que no tenim tan clar i hem de començar a experimentar és que si durant el dia no preparo la situació mental i fisiològica per lo que després serà el son, és molt difícil dormir. És a dir, si anem a passar de voltes tot el dia, cada dia, fins a última hora del dia, és molt difícil dormir. I llavors, efectivament, aquests exercicis de relaxació que explicàveu, que poden ser molt interessants, no arriben. No és que no funcionin, és que són insuficients, perquè el nivell de tensió, d'hiperactivació que anem acumulant durant el dia, evidentment després no ho desactivem en 5 minuts de fer unes respiracions i de comptar fins a 4 o fins a 6 o fins a 22.
Uh-huh. Llavors, els consells bàsics serien aquests, per dormir bé hem d'estar ben alimentats, tenir un esport físic, intentar reduir aquest estrès, alguna coseta més així que puguem tenir en ment?
Sí, mira, jo crec que per no liar la troca.
Sí.
Jo crec que el més important és ordre i rutines. Comencem per aquí, fàcil. Ordre i rutines. Però anem a instal·lar aquestes rutines de forma més o menys adequada. Segon, anem a intentar ser disciplinats en el que són les normes d'higiene del son. Les normes d'higiene del son, que tothom en parla i tothom segurament coneix o mig coneix, no són suficients si no les apliquem. Si conèixer-les no funciona si no les apliquem. Anem a aplicar això, d'acord? I després, abans de que l'insomni se'ns cronifiqui, si tot i fent les coses bé, veiem que no acabem de dormir, demanem ajut. I si l'ajut vol dir que un professional ens diu que de moment estiguem només 5 o 6 hores al llit en lloc de les 8 hores que estic sense dormir, també hauríem de fer-ho, perquè això és l'altre. Molts pacients, quan venen a la consulta, són molt conscients de que la medicació no és segurament la millor opció i volen estratègies o tècniques, entre les quals estan la higiene del son, etc., per dormir millor. Llavors els hi fem com un plantejament, unes tècniques dirigides específicament per a l'insomni, que entre altres coses inclouen restricció del temps amb el llit, control d'estímuls, etc., però que al final molts d'aquests pacients no ho apliquen, perquè els costa, perquè no puc, perquè no sé què. És a dir, que també hem de ser conscients de que la millora terapèutica amb l'insomni i amb altres problemes implica esforç i disciplina. Doncs si ens volem aprimar, l'endocrí ens dona unes medicacions o unes substàncies que ens ajudaran a cremar el greix i no sé què, però ens hauria d'escoltar, és que si no fem dieta no ens aprimarem, eh? Ens costa molt fer la dieta. Doncs amb això passa una mica d'igual. Per això jo crec que aquests consells que podem llegir per les xarxes, però bueno, està bé, per fer una introducció en el món de les solucions, però solucions màgiques no n'hi ha. És a dir, això del mètode fantàstic o de no sé qui, que cuentes totes i resumirà, ojalà, això no existeix. Necessitem disciplina, necessitem ordre, necessitem mecànica i necessitem orientació, jo diria que tècnica, ja no vull dir ni professional, tècnica, per fer les coses i saber què em pot anar bé i què no em pot anar tan bé.
Doctor Segarra, vostè comentava aquestes normes d'higiene del son. Per qui ho desconegui, què són? Quines són?
Les normes d'higiene del son són com les normes bàsiques amb les quals estem en disposició de dormir bé. Sí que és veritat que a vegades, tot i fer aquestes normes d'higiene del son, dormim malament, el qual és quan hem d'anar un pas més enllà i plantejar un tractament. Què són les normes d'higiene del son? Horaris regulars de son i vigília. No anar a dormir en el llit abans de tenir son. No té sentit anar al llit si no tinc son, perquè el llit és només per dormir. Evitar fer en el llit totes aquelles activitats que no siguin son. Si no podem fer res en el llit lligat a la vigília, excepte algunes excepcions. No podem mirar pantalles 2 hores abans d'anar a dormir. 2 hores. 2 hores vol dir 2 hores.
2 hores?
2 minuts.
Que malament ho fem, Joan.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. M'estic espantant.
Si tu li dius a una persona, no miri pantalles vostè 2 hores abans. I diu que sí, però després para les màquines 5 minuts abans. Clar, el problema és que aquestes mesures d'higiene del son són com un llistat de coses. I llavors no podem tampoc agafar la norma que a mi més o menys em va bé. Bé, de les altres me n'oblido. D'acord? Per tant, anem a posar una mica de mecànica, per mi la paraula és mecànica. Anem a començar a fer les coses poquet a poquet, de forma millor, i anem a intentar canviar tots aquells aspectes de la meva vida que poden afavorir el son. I si ho fem bé, tenim altes probabilitats de que el son millori. Tot i així, si fem les coses més o menys bé, per la raó que sigui, perquè estic en una situació familiar complicada i estic amb un estrès important, o tinc problemes laborals, o tinc alguna malaltia que em provoca dolor i no em deixa dormir, o tinc qualsevol altra situació, hem de saber que existeixen tractaments per a l'insomni. I que aquests tractaments, tant si són amb fàrmacs com si no, això depèn de cada cas, fan que la persona, efectivament, dormi millor i pugui dormir millor.
Doctor Segarra, què hem de fer si ens llevem a mitjanit?
El que no hem de fer, el que hem de fer no ho sé. Sé el que no hem de fer.
D'acord.
Llavors, si si ens despertem, no sé, 4 de la matinada, que és la situació típica, i hem dormit potser 3-4 hores, em desperto i ja començo a donar-li voltes en el cap i ja tinc moltes dificultats per tornar a agafar el son. Justament per evitar l'increment d'aquesta tensió, d'aquest nerviosisme que implica el no dormir, sempre recomanem sortir del llit. Però sortir del llit ho fem per no incrementar la tensió que provoca el fet d'intento dormir i no m'adormo. Però clar, si això ho faig de forma aïllada i no faig res més, és molt probable que això no resolgui el problema. Però en qualsevol cas, el que hem de fer és quedar-nos en el llit. Ara, si fem això, i a més resulta que ja he fet una racionalització dels meus horaris. M'he disciplinat i, efectivament, m'he apuntat a fer un curs de mindfulness, per exemple. I, a més, he decidit començar a fer exercici físic regular de forma continuada. I, a més, he canviat no sé quins hàbits alimentaris. I, a més, he tocat també els horaris que feia a la nit d'enviar mails de la feina. I, a més, faig no sé què, tinc altres probabilitats de que el son millori. Clar, si només faig una d'aquestes coses, perquè és la que a mi més o menys em sembla que em pot anar bé, ens quedem curts.
Clar. Doctor Francesc Segarra, psicòleg expert en medicina del son, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i donar-nos tots aquests consells. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, encantat.
8 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Nosaltres anem a publicitat i de seguida a la tornada obrim el capó.
Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Els diumenges a 9:15 del vespre busquem i xerrem amb àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Va, pràcticament 4 minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. És dimecres i els dimecres a la caravana tenim ganes d'aprendre coses noves. Avui sobre què aprendrem a l'obrim el capó d'avui, Nina?
Doncs avui, Joan, parlarem sobre els aerogeneradors de vòrtex. I és que l'empresa espanyola són un petit equip que porta uns 20 anys treballant en el desenvolupament i producció d'una forma revolucionària d'energia eòlica. I en què consisteix? Doncs han creat els primers molins eòlics sense aspes i ja els estan instal·lant en alguns edificis i centres, com és el cas d'algunes seus i d'altres immobles d'Àvila. Dintre de poc els podrem veure convivint amb les plaques solars. Seran una solució eficaç davant dels inconvenients dels molins de vent eòlics convencionals?
Precisament per resoldre tota aquesta qüestió tenim amb nosaltres a la caravana avui a Carles Riba. Ell és professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya i doctor en enginyeria industrial. Senyor Riba, molt bona tarda.
Bona tarda.
El viento viene, el viento se va.
Deixem començar a preguntar-li per aquests nous molins que ha dissenyat Vòrtex, uns molins de vent sense aspes. Com sí. Funciona això?
Bé, és un... té una base fixa a terra i després hi ha una base oscil·lant muntada sobre un sistema elàstic. amb el pas del vent es produeixen aquests vòrtexs que dieu i que els fa oscil·lar, diguem-ne, lateralment, i aleshores interiorment cada una d'aquestes dues parts porta, diguem-ne, un sistema electromagnètic semblant a un motor, el que passa que el motor gira i això es desplaça simplement entre ells dos i produeix electricitat.
Doctor Ribà, quins beneficis tenen envers els antics molins, diguem-ne?
A veure, jo penso que les potències que poden arribar a aconseguir són relativament baixes comparades amb els altres. De fet, esclar, vull dir, diguem-ne, agafen una franja de vent bastant petita. En canvi, els aerogeneradors agafen tot el cercle de les pales. Per tant, la potència és menor. Aquest seria un desavantatge. Però, en canvi, esclar, l'avantatge és que no tenen coses que es moguin. Més ben dit, sí que es mouen, però es mouen amb una dimensió quasi bé elàstica, diguem-ne, o sigui, de desplaçaments molt petits. I llavors això els fa molt compatibles amb altres sistemes, per exemple, amb teulades, amb fotovoltaica pot ser perfectament bé, etcètera, etcètera.
Per tant, tot plegat que està en fase de proves, sí. Aquesta empresa d'Àvila, Vortex, ja n'ha instal·lat uns quants, però només en fase de proves. Ara ens deia, hi ha algun en algun terrat per abastir doncs, aquella casa o aquell edifici. Seria imaginable un futur on els terrats tinguessin aquest tipus de molins de vent per abastir els propis edificis?
Podria ser, perquè el vent és complementari del sol, de vegades. Vull dir que no sempre quan bufa vent hi ha sol, ni quan hi ha sol... Vull dir que... I llavors això ho fa complementari. Llavors, com que són de petita potència, doncs poden alimentar sistemes domèstics de poc quilowatts, diguem-ne. I per tant, poden ser interessants des d'aquest punt de vista.
Aquests són els aquests molins nous. Si entrem, però, en l'energia eòlica, hem de parlar dels molins de vent convencionals. Sí. Doctor, què es contempla a l'hora de construir un parc eòlic?
Moltes coses. La primera és que faci vent. I sí, això encara que sembli una tonteria, doncs no ho és. Vol dir un vent que en promig anual tingui un valor suficient com perquè la inversió que es faci pugui tenir un cert rendiment. Per tant, aquest és el primer element. Per això, de vegades, es posen dalt de les carenes de les muntanyes. Això és el primer element. I després, doncs, hi ha altres aspectes, diguem-ne, relacionats amb l'economia, amb si hi ha sistemes d'evacuació de l'energia elèctrica, que també això és important. Vull dir, de vegades és tan o més important l'evacuació que la pròpia instal·lació.
Difereix molt el que s'ha de tenir en compte en un parc eòlic convencional, diguem-ne, que en un parc eòlic marí?
Sí.
Per què?
A veure, els parcs eòlics marins n'hi ha de dos tipus fonamentals. Hi ha els parcs eòlics marins, diguem, situats en mars de molt poca profunditat, per exemple, Dinamarca i tot el Mar del Nord és una mica d'aquest estil, que són profunditats doncs, potser entre 6 o 5 i 15 o 20 metres màxim. Llavors s'encoren al fons i, per tant, l'únic que fan és que tenen la petita part, diguem-ne, de la base és mullada, diguem-ne, dintre aigua. En canvi, per exemple, els parcs marins del nostre entorn, que ara s'està plantejant algun com el de Tramuntana, s'han de posar a una distància suficient en què la profunditat ja són de centenars, entre un centenar i dos o tres centenars de metres, i això fa que hagin de ser flotants. Llavors, els ser flotants tenen tota una estructura molt més important i han de ser ancorats d'una manera diferent, etcètera, etcètera. O sigui, sí que hi ha diferència en aquest sentit, diguem.
Ara m'ho deia, s'estan intentant provar alguns parcs eòlics marins a casa nostra, com el suposat parc eòlic marí de Roses, i està generant poc consens a l'hora de construir aquest parc eòlic a Roses. Per què això?
Poc consens, jo penso fonamentalment per una qüestió paisatgística i estètica. També hi ha algunes qüestions relacionades amb els impactes marins que poden tenir, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha bastantes coses a considerar. També un parc marí ha d'agrupar, diguem-ne, els cables de producció, diguem-ne, d'evacuació de l'energia i els ha de situar a terra, i això tampoc és senzill. El que s'està plantejant en aquests moments, hem tingut fa poc una intervenció, vam escoltar els promotors directament, ara el que s'està promovent té 500 megawatts, que vol dir mig gigawatt, o sigui, mitja central nuclear en quant a potència.
Però,
sí, mitja central nuclear de les, que, les de les tres que hi ha a Catalunya. El que passa que la central nuclear funciona a pinyó fixa. Tot, quasi té algunes aturades, però molt poques. I, per tant, funciona un, de l'ordre un 80% bo del temps durant l'any. En canvi, un parc marí, els vents són variables i ells compten aproximadament un 50% del temps que estaran funcionant, diguem-ne, a ple rendiment.
Em parlaven de l'impacte natural en el cas d'aquest parc que es vol instal·lar a Roses. Podem entendre l'energia renovable com a energia plenament verda o sempre acaba malmetent, ni que sigui mínimament, l'entorn?
Sempre té impactes, evidentment. Eh? Vull dir, això no, no es pot negar, però és que n'ha tingut tots. Vull dir, l'agricultura també en té d'impactes. Eh? Vull dir, en molts sentits, l'agricultura d'avui dia, que és una agricultura, diguem-ne, extensiva, amb adobs químics, etc., encara en té més. I amb extracció, de vegades, d'aigua, més enllà del que donen de si els aquífers i tal. Per tant, tot, quasi bé tota activitat humana té impactes. El que com a mínim diguem-ne, no té l'impacte de les emissions de CO2, de gasos d'efecte hivernacle.
Perquè, deixem tornar a les mateixes, eh? Fins a quin punt es generen complicacions o és complicat la instal·lació d'un parc d'aquestes característiques, un parc eòlic?
Un parc eòlic terrestre o marítim?
Funciona diferent a l'hora de... No d'instal·lar-lo, eh? Sinó, entenc que tot es genera a través d'un procés que és demanar permisos, etc. És un procés massa complicat com perquè n'hi hagin més?
Home, primer és que tampoc hi ha tants llocs en el nostre litoral per posar-ho. Uh-huh. Quan un mira, diguem, els vents marins, resulta que el lloc més bo de tota la Mediterrània, pràcticament, o almenys de la Mediterrània occidental, és el Golf de Lleó. I aquí ens toca d'esquitlleres en el Cap de Creus, diguem-ne. Molt poc més avall ja els vents són bastant menys importants. Per tant, vol dir que no tenim gaires ubicacions. Hi ha una altra ubicació, però que sembla que té dificultats, que seria a la sortida del l'Ebre, diguem-ne. Allà també hi ha bons vents, però allà els impactes de posar eòliques al mar serien molt importants i, per tant, hi ha una certa dificultat. Les altres parts, diguem-ne, les altres parts de costa no tenen vents tan adequats.
No sé si hauríem, d'alguna manera, doncs, de canviar la manera d'explotar les energies renovables. I si és així, el model de Vortex serveix?
Sí, però trauríem molt poca energia comparada. Hi ha una qüestió que de vegades no tenim en compte, que és que amb els fòssils ens hem acostumat a uns consums d'energia que són desaforats, diguem-ne.
Per tant, el problema no és tant l'energia, sinó els consumidors?
És el sistema que hem anat adoptant. És un sistema que jo penso que no serà possible amb energia renovable sense modificacions importants en els consums. Mm. En el sentit d'estalvis i en el sentit de fins i tot d'evitar certs consums que avui dia fem alegrement i que no sé si podrem continuar fent.
Esclar, si parlem d'energies renovables, no sé si tot plegat s'està fent massa lent com per canviar aquest camí accelerat cap al canvi climàtic.
Cap al canvi climàtic, no, cap a la transició energètica. Eh? El canvi climàtic és el que les conseqüències que no voldríem fer. A veure, i diguem-ne, estem en una societat en què ens hem acostumat a moltes coses. Per exemple, tots tenim un auto. Un automòbil té de seguida un centenar de cavalls, no? Què vol dir això? Vol dir que en temps enrere tenir un cavall o dos, diguem-ne, perquè ens estirés, era molt. Ara fàcilment tenim 100 cavalls, però això és lo normal. I fins i tot ens exclamem, aquest automòbil té pocs cavalls, no? No, només en té 70 o 80. Això, quan ho traslladem a renovables, costa. Jo estic explicant aquests darrers temps el següent. Al final, els combustibles fòssils ens estalvien una cosa que és la captació d'energia, perquè es va fer fa centenars de milions d'anys, 2, 3, 400 milions d'anys, es va fer una captació que es va transformar en matèria viva, que es va transformar i es va enterrar, etc., i es va transformar en carbó, petroli i gas. Abans havien funcionat fonamentalment del que en podríem dir biomassa, ja sigui boscos, ja sigui agricultura. i alguna part traduïda amb animals, diguem-ne, animals que alimentàvem i que ens estiraven, etc. Bé, i avui dia anem altre cop cap a les renovables. Per tant, no ens podem estalviar la captació en el temps. El que passa que ho fem amb sistemes, afortunadament, molt més sofisticats que els del segle XVIII. Bé, llavors, si per una determinada energia en el segle XVIII necessitàvem 1.600 hectàrees, amb el sistema fòssil en necessitem una, i ara en tornarem a necessitar 80. No sé si això diu alguna cosa o no. Llavors, vol dir que la transició energètica voldrà dir impacte territorial brutal. No és tant l'impacte de les tecnologies, que també, diguem, alguna cosa tenen d'impacte, però en tenen molta menys que les fòssils. No és tant l'impacte de les pròpies tecnologies, sinó l'impacte que tindrem del desplegament que haurem de fer per aproximar-nos a això. I jo crec que en lloc d'anar a 80, haurem d'anar a 40 o 30, perquè haurem de fer uns grans bons estalvis i bons usos de l'energia que disposarem.
Perquè, esclar, ara estem parlant d'energies renovables. Hi ha una altra alternativa a les renovables que no siguin les fòssils? Això existeix?
A veure, les no renovables inclouen la nuclear. Diguem-ne, hi haurien les fòssils, el nuclear. La nuclear, en aquests moments, és un 4 o un 5% de l'energia mundial. I quan poses però són no renovables. Vull dir que són urani, diguem-ne, minerals d'urani que es van formar en el començament de la formació de la Terra i que més aviat hem anat perdent, perquè en aquell moment hi havia molta més proporció d'urani 1-235, que és el fissible, que no pas ara, que hem anat perdent perquè s'ha anat descomposant de forma natural. En aquests moments, si posem les reserves que tenim de petroli, les de carbó, les de gas i les de urani, resulta que el 52% són carbó, el 23% aproximadament són petroli, el 19% són gas i el 7% són urani. Per tant, vol dir que si volem substituir els fòssils per urani, pràcticament no en tenim. Algú se'n pot aprofitar i encara com que estem en un 5%, sí, però una substitució massiva dels fòssils per urani no és possible. Sí que hi ha una energia que és l'energia de fusió, no de fissió, diguem-ne, no és un àtom que es divideix, sinó són àtoms d'hidrogen, que són els més petits, que s'ajunten. Però aquesta, primera, jo no sé si fins i tot arribarem a tenir, és la del Sol, diguem-ne, l'energia que ens ve del Sol, vull dir, però no sé si arribarem a saber-la reproduir en la Terra de forma eficient. Però, en tot cas, si ho fem, hi ha projectes en marxa com l'ITER, si ho fem, arribarà tard. O sigui, la crisi dels fòssils vindrà molt abans. Vull dir, la crisi dels fòssils, el 2050 els fòssils seran ja pràcticament un record.
L'altre dia parlàvem, doctor, amb el Premi Nacional d'Investigació Jove, amb un biòleg, i ens deia això, precisament, aprofitar la biologia per estudiar la natura i aprofitar-la també per fer energia. Això és possible? Que és una mica el que ens deia ara.
Bueno, és el que es feia del segle XVIII enrere, diguem-ne. O sigui que s'aprofitava el bosc, la llenya, la fusta, per construir, etc, i també s'aprofitava, bueno, els cultius, diguem-ne, o es produïen cultius, que era una manera, diguem-ne, i a part, diguem-ne, també a través d'animals, però que els alimentaves amb producte, diguem-ne, fet per l'agricultura.
No anava tant per aquí, sinó anava més per copiar algunes formes que té la natura.
Sí, per descomptat. No, i a més hi ha una altra cosa, que és que ens hem anat concentrant en ciutats, hem anat deixant abandonats els territoris. O sigui, curiosament, necessitarem molt territori, però el tenim ara abandonat. Per què? Perquè els fòssils ens han fet oblidar. Catalunya s'ha omplert de boscos, perquè, esclar, quan ningú els talla, doncs ningú va buscar ni fusta ni llenya, doncs se'ns ha omplert de boscos. Però a part d'això, Catalunya, que és un país dens, 240 habitants per quilòmetre quadrat, resulta que el 65%, diguem-ne, les dues terceres parts de la població, vivim en el 7% del territori. I un 7% de la població viu en més d'un 50% del territori. O sigui, tenim una Catalunya buida i una Catalunya superpoblada. Jo crec que hem de tornar a tenir aquest contacte amb la naturalesa. Pensem que hi ha una cosa que de vegades no es diu, però que és així. La falta de fòssils ens portarà a una crisi alimentària.
Uau.
Sí, perquè dic una altra cosa que em sembla que pot ser interessant i il·lustradora. En el 1700, a escala mundial, hi havia 0,6 hectàrees de cultiu per cada persona que vivia. Això es va anar mantenint fins al 1900, que encara era 0,6 per persona. Del 1900 van començar a aparèixer els adobs artificials químics. I el 1950, que era més o menys l'època, jo vaig néixer el 47, que era la meva època de naixement, ja havia baixat a 0,53. Saps a quan estem ara? A 0,20.
Uf.
Sense combustió, sense adobs químics, sense energia per a la maquinària, per extreure aigua, que a més l'aigua també estem exaurint aqüífers i pous, etc etc. I a més estem perdent també les neus, diguem-ne, de les muntanyes, etc. Sense tot això ja veurem quina producció, la producció que ha augmentat molt per hectàrea, la podrem mantenir o regredirem. I llavors també tindrem un problema d'alimentació. O sigui que no és una broma, això.
Rapidíssimament, doctor, perquè ens queda res, mig minut, però no vull deixar-lo marxar sense preguntar-li per un dels seus treballs, que és un llibre coescrit amb Jordi Pujol, que s'anomena La transició de les renovables. I de subtítol diu Cap a una energia social i solidària.
Sí.
Què vol dir una energia social i solidària?
O sigui, en aquests moments, una de les qüestions de les energies renovables, que són molt menys intenses que les no renovables, i això ens portarà dificultats, però, en canvi, un dels avantatges clars que tenim és que el tenim a tot arreu. El tenim en els sostres, el tenim als vents, el tenim a tot arreu, Déu-n'hi-do els corrents d'aigua que tenim per tot arreu, i aleshores això fa que sigui possible un sistema de gestió de l'energia en què la població hi participi i fins i tot, diguem, se'n benefici i tingui resiliència, diguem, de capacitat d'auto abastir-se d'energia i d'altres coses.
Carles Riba, professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya, doctor en Enginyeria Industrial, moltíssimes gràcies per pujar avui a la cara amb nosaltres, a la caravana amb nosaltres i donar-nos totes aquestes explicacions. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies igualment a vosaltres.
El viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va. Sin más razón.